sempre amb tu. Bateguem el ritme de l'actualitat i escoltem totes les opinions. Sempre amb tu. Parlem de tot i amb tothom. I ens agrada passar-nos-ho bé. Tot el que passa a l'Ametlla de Mar t'ho expliquem al Sempre amb tu. De dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a la Cala Ràdio. Amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó, Sempre amb tu.
Què tal, com estan? Benvingudes i benvinguts al Sempre amb tu de la Cala Ràdio. Avui és dilluns, és 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi, per això el programa surt de l'estudi per venir aquí, a la plaça nova de l'Ametlla de Mar, al lloc del municipi on hi ha la majoria de les activitats. Ens acompanya per a poder-ne parlar Fini Lleó, com estàs? Bon dia, Fini. Déu-n'hi-do, quina jornada tenim avui, amb moltes parades, no?
Sí, és que fa goig avui la plaça nova.
Correcte. En parlarem d'aquí uns instants sobre aquesta plaça i a més ens acompanya aquí amb nosaltres el regidor de Cultura i Festes, Vicent Lleó. Regidor, com està? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. De seguida doncs el saludem i compartim doncs també com va anar esta jornada d'ahir al Castell de Sant Jordi, que va ser molt interessant, no?
Pues sí, la veritat que és una jornada que ja són 36 anys que es repeteixen i la veritat pues, que la gent va vindre, una participació molt alta.
Doncs de seguida ho seguim explicant aquí al programa. Saludar també als nostres convidats d'aquesta primera part del programa, que són l'Àngel Martí i l'Enric Franc. Com esteu, Àngel, Enric? Bon dia. No ens acabem d'escoltar.
Bon dia, Dani. Ara sí s'escolta.
Ara sí, bon dia, bon dia.
Sembla
ara
que hem començat bé el matí i ja no sé què és el que ens acaba...
Els problemes del directe, no passa res.
Doncs escolteu, ara us saludem abans que tot fini avui una jornada aquí a la plaça amb moltíssima gent, no?
Moltíssima gent, la veritat és que sí, fa goig veure tantes roses, veure tants de llibres, la gent com està remenant ja aquesta hora del migdia, en què el sol també comença a dir aquí estic jo.
Una jornada amb moltes roses ja en aquest punt de la plaça, on veiem doncs també com molta gent doncs està fent, bueno, les seues compres d'esta rosa, d'aquest llibre. Tu ja tens la teua rosa, Fini, per cert?
Jo sí, van avançar d'enguany. Ahir hi havia venda al Castell de Sant Jordi i mira, ja me la van regalar.
Molt bé. Jo encara he de dir que
espero rebre'n alguna més, això sí. També.
Jo encara he de dir que encara no la tinc, la rosa comprada, ni tampoc encara tinc cap llibre. Perquè esperem no. Que m'arribi en les pròximes.
Tens un color especial per regalar enguany?
Bueno, jo crec, a veure, el roig està molt... És el tradicional, és el que sempre està, no? Però també mirarem de que s'afegeixi el color groc, que és un altre dels que... també s'ha estat molt present avui aquí a la plaça.
El que s'ha optat molt és per regalar dos, una de roja i una de groga.
També és una bona opció. Regidor, té la rosa ja?
I tant, no he comprat una rosa, sinó a més un roser, aquí al costat.
Ja és més, això. Àngel, Enric, teniu ja la rosa comprada?
I tant, jo sóc matiner i en compro moltes de roses, una per a cada dona de casa, són unes quantes.
Jo em llevo tard, encara no he comprat cap rosa, però bueno, la compraré, que veig que en queden.
Bueno.
De totes maneres, a mi el que m'ha fet molta gràcia, potser és la rosa que m'ha fet més gràcia, ha sigut que aquí a la plaça tenim una paradeta d'avis, que si vas i els hi fas una besada i t'abraces amb ells, te regalen una rosa de paper i m'ha encantat.
És una iniciativa, sens dubte, molt bonica.
Des de l'Onada, la residència geriàtrica de l'Ametlla de Mar.
Correcte. Regidor Àngel, Enric, ara parlem amb vosaltres, ara comentem una mica doncs, també com va anar la Dia del Castell, presentem el llibre que ens presenta l'Àngel enguany, però permeteu-me que abans de tot això parlem d'una novetat literària també per enguany, que és la que presenta un calero que tenim a Barcelona, que és Josep Martí Blanc, exsecretari de Comunicació de la Generalitat, que este 2018, aprofitant doncs bé tot aquest context relacionat amb bé, la, el el referèndum de l'1 d'octubre, tot el procés d'independència, ha escrit un llibre com Ganamos el procés y perdimos la república, un llibre en castellà, això sí, però que doncs, analitza tots els fets catalans des de ja fa uns quants anys. Primer que tot, ens resumeix en Josep quin és el valor, el missatge que ha volgut llançar amb aquest llibre.
És un llibre per entendre tot el procés, no un episodi concret, no l'1 d'octubre, no el 9N, sinó tot el procés en el seu conjunt, aportar les claus des de finals del 2010 fins als fets d'octubre del 2017 que permeten entendre, o almenys això és el que pretenc, com evoluciona el procés, per quins motius evoluciona de la manera que ho fa i fer un inventari també d'errors i d'encerts. Malgrat el títol, el fil del llibre és optimista en la mesura que segurament no ho és per les persones que creuen que tenim una república ja o que la tindrem demà o la setmana vinent o el mes vinent, sinó per aquells que creuen que el procés és un conjunt d'encerts i errors, que no s'ha acabat, que continuarà perquè l'objectiu polític és tan ambiciós que per força això ha de ser un camí llarg i que els objectius són factibles en la mesura que en els temps que estan per venir puguem consolidar els encerts i al mateix temps puguem depurar els errors que s'han comès.
És el primer resum que ens fa Josep Martí sobre el seu llibre, un llibre que inclou a més episodis interessants i que revela algunes anècdotes que fins fa ben bé poc, fins que no ho ha explicat, no se sabia. Hi ha fins i tot una revelació d'un periodista com Pedro J. Ramírez en què parla sobre les condicions que posa perquè ell col·labori en fer possible algunes accions del procés a canvi d'alguna cosa relacionada amb l'escola.
Crec que fer la selecció d'un episodi concret és malbaratar el fil del llibre, perquè precisament totes les escenes que trio tenen un lligam entre elles que permet entendre l'evolució del procés. Segurament els mitjans de comunicació doncs, hi han posat l'ull amb l'episodi que tinc amb el director de l'ABC, el Víctor Rubido, quan em diu que por encima de la verdad está la unidad de España, o quan el director del Mundo, en aquell moment, el Pedro J. Ramírez ens ofereix posar el seu diari al servei del pacte fiscal si a canvi la Generalitat canvia la política d'immersió lingüística a les escoles, o la intrahistòria del 9N, o la intrahistòria de l'1 d'octubre, o la competència entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió en un primer moment, després PDeCAT, una competència sense la qual s'entén l'evolució del procés, o quin ha estat el paper de la CUP, malgrat ser un partit doncs, amb una representació minoritària respecte als altres. Però tots i cadascun dels episodis formen part d'un tot i per tant seria injust destacar-ne un sobre els altres.
Són alguns dels exemples que ens explicava Josep. I, per últim, li preguntem sobre el procés, perquè diu que el procés s'ha guanyat, tot i que ell afirma que el procés encara està viu i que està... que acaba de començar, pràcticament.
El procés no s'ha acabat. L'objectiu polític que persegueix és tan ambiciós que, per força, s'ha de perllongar en el temps. L'any 2015, després de les eleccions del 27 de setembre, l'Alex Salmon, el llavors líder de l'Scottish National Party, va vindre a Barcelona i parlant ens explicava que hauríem de tindre molta paciència perquè sempre ens posàvem els escocesos a la boca i la voluntat democràtica del Regne Unit i ella ens explicava, doncs, escolta, Escòcia, les coses han anat molt lentes, ens va costar molt recuperar l'autonomia, després és veritat que el referèndum el vam poder fer d'una manera bastant accelerada, però vam estar molts i molts i molts i molts i molts anys fins que no vam poder recuperar les institucions d'autogovern. Doncs, no? Per tant, si s'entén que aquest és un objectiu molt ambiciós, s'ha d'entendre per força que a la millor hi ha hagut una mica de precipitació en els terminis que la política catalana es va autoimposar per assolir-lo. Crec, i sincerament que aquest és un dels errors dels quals s'ha de descartar el procés en els futurs, en el futur que està per vindre, és a dir, aprendre a treballar sense dates límit, perquè és l'única manera que puguem fer avançar tot el país de manera conjunta cap a la legitimació del que haguem de fer en el futur, perquè el que s'ha de fer en el futur tampoc és viable i no és convenient fer-ho la meitat contra l'altra meitat. Per tant, necessitarem temps, necessitarem, com diu ja sigui l'Oriol Junqueras des de la presó o algunes veus del PDeCAT, és imprescindible eixamplar la base, perquè a Catalunya encara queda molta feina per fer mentre es manté el pols amb l'estat espanyol. Però des del punt de vista històric el procés és un nou nat i per tant, des del meu punt de vista, el primer que cal entendre i que tothom ha d'assumir és que aquest és un projecte polític que per la seva pròpia ambició forçosament es perllongarà en el temps.
Reflexions que ens feia Josep Martí Blanc amb aquest llibre que presenta aquest Sant Jordi. Em dedica, que avui no ens pot acompanyar aquí a la plaça nova de la Mella de Mar, des d'on fem el Sempre amb tu, justament perquè doncs, està ara a aquestes hores a la Rambla de Barcelona, a les Rambles de Barcelona, signant exemplars de com ganamos el proceso y perdimos la república, i per tant doncs, no ens acompanya. Molts èxits amb aquest llibre, un dels molts que s'ha escrit sobre l'1 d'octubre i sobretot el procés d'independència de Catalunya. Això sí, tenim, evidentment, un escriptor local que presenta el llibre, també aquest Sant Jordi, tot i que fa dies que el té publicat, que el té al carrer, i que a més no ho ha fet amb una editorial convencional, sinó que ho ha fet a través de les noves tecnologies i a través d'Amazon. Ell és l'Àngel Martí, conegut per tots. Àngel, com estàs? De nou, bon dia.
Bon dia, una altra vegada.
Llunes de vellut i marbre. I això que mos toca el ple sol a la plaça nova. Llunes, perquè sí, són poemes de nit, perquè són poemes escrits de nit, perquè són d'aquelles reflexions més profundes, més...
No són reflexions profundes. La idea del llibre este era bueno, com ja he explicat abans, era a veure, fer una recol·lecció de tots aquests poemes que durant aquests anys he anat recitant por ahí, pels pobles i pels puestos, perquè no es perdiessin. És a dir, ho tenia tot escampat, vaig decidir juntar-ho. Després, quan tu ho juntes, són uns quants poemes, és a dir, tinc més de 100 fulls o llibre, són uns quants poemes i per tant els has d'estructurar una mica, no? Com que generalment treballo de nit, era una nit de lluna plena, pues mira, la lluna va inspirar amb el títol, Llunes de vellut i marbre. Per què? Perquè algunes nits i alguns dies a vegades te són de vellut i altres són gelats com el marbre, i per això ho vaig reestructurar d'aquesta manera.
Nits calentes i fredes, si es vol dir amb un sí, vocabulari més col·loquial, sí, és veritat, però no entenguéssim el sentit literal de que busquem doncs, amb nits més calentes o nits més fredes,
no.
Sinó que són aquelles nits on un està més content, m'imagino, on té l'optimisme, és sí, positiu, és està això, feliç. Hi ha dies en què un està més pessimista, veu les coses més fosques.
Sí, és això, i de fet és una poesia senzilla, no té res a veure amb l'altre llibre, és una poesia senzilla que parla molt de les Terres de l'Ebre, parla de no sé, de les pateres, parla dels problemes d'indigència al nostre poble, parla d'amor, parla de desamor, és a dir, és molt variat i pues, això ho he estructurat amb les quatre fases de la lluna. Uh-huh. Lluna plena, lluna plena, la fosca, quart minvant i quart creixent, depenent de la intensitat on te trobes, no?
També perquè justament amb les quatre fases de la lluna passen moltes coses a la Terra, vull dir.
Sí.
Hi ha una relació realment amb les fases lunars i els nostres sentiments, allò que ens passa com a persones, no?
Home, de fet, la gent que intentem escriure poesia, la lluna i la mar són dues coses que gairebé ningú s'escapa de plasmar.
Deia, Àngel, que este llibre l'has publicat a través d'Amazon.
Sí, això ho vaig treure...
Per la gent que ens escolti, clar, Amazon la té molt concebuda per comprar per internet, però... També és una editorial, Amazon?
Sí, és una editorial i, a més, molt, molt, molt pràctic. És a dir, tenen tot un sistema que qualsevol neòfita en la matèria, com sóc jo, que jo no tinc ni idea d'internet, tu puges allà, et maquetes el teu llibre, lo puges, la qualitat és molt bona, és molt bona de llibre, tu mires com està imprès i tal, és una qualitat boníssima, i això el que fa és permet que no hagis de fer cap tirada de llibre, sinó que si en vols un te'n baixes un, dos, dos, i tothom que estigui a Amazon que pot comprar a través d'internet a Amazon i ja està, no hi ha més.
Seguim parlant ara del llibre, però avui, com dèiem, també ens acompanya l'Enric Franch, perquè heu fet una cosa així una mica peculiar, si es pot dir així, que ha estat lligar els poemes amb música. Com és això?
Bueno,
com versioneu aquests poemes?
La poesia d'Àngel té molt de sentiment i és molt emocionant. I per tant, a mi em va emocionar molt i la emoció pues, també pot ser música. Intentar revestir els poemes de l'Àngel amb música pues, és intentar crear un ambient que realci aquestes emocions que suggereixen els seus poemes. I ens hem entès la mar de bé i, a més, hem disfrutat molt fent-ho. Cada nou poema que fa intentem posar-li música ja, quasi bé.
Original.
Música original de l'Enric, que es trenca el cap per aconseguir aquella música específica per aquell poema i que transmeti allò. Fantàstic.
Què us sembla si fem un exemple? Sí?
Sí,
fem una prova. Doncs, Àngel, quin poema escoltarem amb música?
Doncs, si et sembla, farem un que es diu Li diré país i que parla una miqueta d'aquesta terra nostra.
Com vulgueu.
Diré país, de mil ceps aferrats d'arrel a terres rocalloses i ermes que serenes s'enfilen cap als cims i cerquen sol per imprimir caràcter. Diré país, d'aquest mar d'oliveres que van tintant de madura els novembres de sacs sargits apilats a les soques. Diré país, dels retrats dels octubres, burgues ocultes en barrets de palla, tallant el vent i fent dansar les fulles, s'abracen al fruit per por a finir en aquests dies que escurcen les tardes. Diré país, els camps segats d'arròs que habiten éssers de cames esbeltes sembrant de tons rosats els temps maragda. Diré país, el foc que s'abalteix al cor volcànic d'un món de faigedes que ombreix en l'escalfor per no cremar-se. Diré país de cales solitàries, de llepades de pins a la mar, del bressar plomes en repòs al vent, que els hi sospira a villar tots els somnis. Diré país, d'aquell nivi invernal que regalima de la terra dels àngels i es precipita en un salt net d'enveja al riu de la vida i al gorg del desig. Diré país, d'aquells gegants de roca venerant una verge de pell fosca i els cors d'acords que s'escolten en caves. I diré país, de la veu d'aquest poble, del seny que empenya amb força la paraula, d'una llengua que s'aferra a la vida i ferida lluita per no perir. Diré país, de terra d'acollida, d'aquesta paleta de mil colors que enceta un llenç verge, sense temors, i vol pinzellar en blanc l'esperança. I diré país, d'aquesta terra meua, tot i que em vulguin empresonar el mot.
Un poema inclòs dins d'aquest Llunes de vellut i marbre. Àngel, com arriba la inspiració? T'he dit que és un llibre que parla de les nits o dels teus pensaments a les nits. Com t'arriba moltes vegades la inspiració en poemes com aquests, amb dies que segurament molts dies a un li donen ganes de plorar, no?
Sí, i bueno, hi ha gent que plora i hi ha gent que agafa un bolígraf i comença
bueno,
a escriure.
Bueno, un dia pot ser més aviat en un ordinador, no, Àngel?
Sí, sí. No et pensis, eh?
No?
I, per almenys jo sempre escric amb boli i després ja passo net. però la primera idea sempre fa cap al paper.
Un paper amb poemes com aquest, amb quins altres poemes, per exemple? Ara escoltarem un segon, però què has volgut transmetre? Perquè aquest llibre està fet també de poemes que amb el pas dels mesos, de les setmanes, doncs moltes vegades has creat, has composat en un moment especial, en una ocasió o en algun moment en què tu necessitaves també agafar el bolígraf i escriure en aquest paper un poema.
Sí, però clar, pensa que aquest llibre es va publicar al setembre, amb la qual tot el tema del procés i tot això no estava en marxa i ningú
sospitava. Bueno, el procés estava en marxa.
Però vull dir que, diem tota la repressió de l'estat no estava en marxa i pocs teníem clar què és el que passaria. És a dir, per tant, els poemes que estan més encarats a la fase d'emprenyament, no estan en aquest llibre, són posteriors i sortiran en un proper llibre, no? Estos són una mica més suaus, diem. Sí que és veritat que hi ha alguns que parlen, doncs, com parlàvem abans, de les pasteres, de la gent que s'ofega de tot el que està passant, no? També dels que demanen pels carrers, bueno, de la situació actual que vivim, en fi.
Justament, Àngel, ja que obres el meló, t'ho volia preguntar perquè, tot i que presentes aquest llibre, que la gent pot comprar també directament a tu, no sé si també alguna llibreria local pot trobar algun exemplar.
Sí, hi ha a les llibreries.
De Llunes de Vellut i Marbre, un poemari més senzill, més fàcil, ràpid de llegir per entendre'ns, i que també pot acompanyar moltes persones en les seues reflexions internes. Has col·laborat en estos mesos també en diversos projectes, un dels quals, bé, també se'n va parlar en el darrer Vermut que la cultura en el qual hi formes part, que és un llibre per destinar els fons a Proactiva Open Arms, aquesta ONG solidària que doncs, rescata persones del Mediterrani. Explica'ns aquesta iniciativa on també doncs, hi ha aquest petit espai calero.
Sí, a veure, això naix a Badalona, que és on tenen la base Open Arms, la Imma Forment i la Marta, dos bones amigues, poetes, que la gent els ha vist actuar aquí. Quan van muntar Versos per la Llibertat aquí, amb aquesta mateixa plaça, van vindre. I bé, me truquen elles i el Pau Cívit, que és d'aquí de Montblanc, i em diuen que havien pensat fer una iniciativa amb 50 poetes del territori català perquè hi hagués una àmplia mostra, i editar un poemari una mica bèstia, no? Perquè quan dius un poemari de 1.000 pàgines dius, uf!
Hi ha molta feina aquí, sí.
I per a recollir les veus que tenim disperses arreu del territori català, quan també països, tots els països de parla catalana. Per tant, m'ho diuen i com sempre que hi ha causes solidàries, jo crec que tots els poetes mos aboquem, no? I ara el llibre ha sortit, el que no ha arribat a temps per estar aquí per Sant Jordi. Són dos volums de 500 fulles cada volum i no són separables, és a dir, has de comprar els dos junts, són 1.000 pàgines. El bonic és que la gent que ho compri, a part de col·laborar en Open Arms, tots els beneficis van per Open Arms, és que pot conèixer una mica els poetes, perquè generalment quan se fa un llibre d'estos de recopilació de poetes se fa un poema per poeta. Amb aquest llibre hi ha 15 poemes per poeta, amb la qual la gent ja es pot fer una mica d'idea de com escriu aquella persona, ja té una idea després, però doncs li agrada seguir-lo, no?
Correcte. I justament parlant d'iniciatives solidàries, este és un petit exemple. També han sortit els Versos per la Llibertat.
Per la violència.
Contra la violència, correcte. Sí. Versos per la Llibertat va ser l'acte que es va fer.
Perdó, contra la violència, no per la violència.
Contra la violència va ser aquest acte que es va fer aquí al municipi, com dèiem. Un llibre també on els artistes del territori també s'uneixen i també doncs, denuncien les càrregues de l'1 d'octubre.
71 poetes contra la violència.
També que ja està, aquest sí que
ja es pot... Està consolidat, anem fent recitals arreu del territori, per tot arreu, sense anar més lluny esta setmana, dijous, si no m'equivoco, a Jesús. I ens anem movent per tot el territori, s'ha passat per aquí, pel poble, també s'ha fet el recital corresponent i tots els beneficis van encaminats a... Bueno, sí, ho direm, a adoctrinar els nostres joves als instituts i a les escoles, és a dir, repartim els llibres gratuïtament, tots els beneficis que compren llibres es reparteixen per les escoles per a mentalitzar la gent clarament contra la violència.
Com que et coneixo una mica, sabia que em vindries per aquest fil i justament per a tancar aquesta entrevista avui amb Àngel Martí, ja que també tenim el regidor de Cultura, Vicent Lleó, també una iniciativa que s'ha fet aquest Sant Jordi amb els alumnes de l'escola de Remolins, alumnes que necessiten doncs, atencions especials en el seu dia a dia. S'ha fet una donació de llibres per tal doncs, de bé contribuir als fons, llibres que per cert es venen aquest dilluns per poder fer un viatge a Port Aventura. I tant l'Àngel a títol personal com també l'Ajuntament des de la biblioteca i des dels premis literaris de llibres locals s'ha fet una donació doncs, de títols. Àngel, explica'ns com sorgeix aquesta iniciativa i després també preguntem al regidor sobre aquesta acció.
Molt senzill, a través del grup de... nosaltres tenim un WhatsApp de tota la gent que estem amb Versos contra la Violència, tenim un WhatsApp i un dels membres, que és professor a l'escola i, bueno, és multifacètic com quasi tots, és músic, escriu i tal, ens diu, escolta, que estic a l'escola de Remolins, que són nois amb molt poquíssims recursos i tenen una il·lusió fa molts anys que és fer un viatge a Port Aventura, ni a França ni a Amèrica, a Port Aventura, de Remolins a Port Aventura, i no tenen condicions econòmiques per fer-ho. Què fem? Què fem? Doncs el que nosaltres sabem fer, escriure, fer recital, donar llibres. Per part dels ajuntaments han col·laborat, lo de la Cala en seguida, els autors, en principi érem els autors que havíem de donar llibres nostres i anar a recitar, però ja es van afegint tota una sèrie de gent, editorials, ajuntaments i tal, i els xavals no, segur que podran anar una mica més lluny de Port Aventura. Va ser molt emocionant el dia del recital, la veritat.
Una donació, entenc, regidor, molt solidària, però a la vegada també per ajudar. A vegades pensem, sí, donem llibres a persones necessitades econòmicament, a vegades també s'ha de pensar ajudar aquelles persones que ja fan molts esforços econòmicament perquè, evidentment, doncs, aquestes persones que tenen discapacitats i que necessiten una atenció especial ja tenen un cos afegit a la seva vida i justament poder afegir doncs esta ajudeta, este petit granet de sorra amb llibres per a després precisament doncs poder fer un viatge en família, això també doncs alegra, no? I són motius d'alegria i felicitat.
No, i tant, és aquells dies que dius que com a regidor cultural te sentes satisfet, no? Però aquí més que res jo també voldria agrair a l'Àngel perquè la iniciativa veritablement no va sortir de l'Ajuntament, sinó va sortir de l'Àngel Martí. Ell, mos parlem bastant, som amics i crios de tota la vida, i l'home pues, em va dir, diu, Vicent, jo si poguéssiu col·laborar, i vegem cap, no? Tot moment, i van prendre els llibres que van necessitar, vull dir, uns 10 o 12, no? Penso que sí. Els vas aportar, Àngel, i la veritat que des de la Regió de Cultura pues, sempre estem oberts a col·laborar. Els llibres és cultura, un llibre no es pot llançar mai, és un llibre, és necessari, es necessita, i ara també et puc avançar, avui en dia, com avui tan especial com el dia Sant Jordi, un dia de patrimoni cultural català com és avui, que també col·laborarem a l'Onada, cedirem uns 50-60 llibres de moment, i totes les publicacions caleres que hi haguen, de qualsevol editor o qualsevol escritor calero, se li anirien cedint a la onada, per tal que els nostres avis també puguin gaudir de la cultura gratuïta i tindre uns llibres allí. I també, doncs, la veritat, doncs, com sempre, com han col·laborat a la biblioteca i a l'institut i les escoles. Vull dir que els llibres dels editors, dels escriptors locals, puguin ser llegits també per la nostra gent.
Una interessantíssima iniciativa, a més també aquestes col·laboracions que també permeten doncs, que aquestes entitats doncs, puguin també recaptar fons per fer noves iniciatives i per poder ajudar, no? A la gent que bueno, també doncs, té la necessitat, no? De fer aquestes activitats socials. Així doncs, hem d'acomiadar ja l'Àngel i l'Enric i ho farem amb l'últim tema abans doncs, de parlar sobre la Diada del Castell de Sant Jordi. Àngel, quin és aquest darrer poema que ens musicareu i que ens recitareu?
Bé, havíem pensat fer un poema que en els moments actuals penso que val la pena fer, que és un homenatge a tota aquella gent que va perdre la vida a les aigües de l'Ebre per defensar la llibertat d'aquestes terres.
Com vulgueu.
Es diu El riu de les ànimes.
Moltes gràcies i molts èxits amb el llibre, Àngel.
Trulls de sang i mil cors perduts en guerra, lleres de fang defensant lealtat, trets a les fosques, un poble indignat i una curta esperança que s'aferra. Estiu de dones que moren en vida, fills que recerquen pares que no hi són, veus que s'ofeguen, misèries de món, i l'Ebre, que desesperats ho mira. Eren mil i una escales per pujar al cel, són mil i una escales cap a l'infern, trossos de terra veiem morir el verd, trets que amunteguen, ulls tapats amb vel. Baules trencades vora els canyissars, coves perdudres on alletaren somnis, xiulets al vent que no deixen que dormis, cauen vinyes i cauen arrossars. Fosses comunes que viuen l'oblit, panteix sostingut de les lleves que creixen, havien de ser joves i no els deixen, guerreres roges tacades al pit. Un puny alçat per resguardar la llengua, un puny alçat per defensar un país, un poble que no vol ser mai sumís, i la veu de la gent del riu que es trenca. Temps de pa negre, mullat amb vi i sucre, temps de lliscons i de rosegar l'os, temps de plats de farinetes i arròs, temps d'extraper-lo volent sobreviure. Un territori que mostra força en la frontera d'un poble fidel, cerca la nit l'Ebre en un estel, veient en fos com la seva gent s'esforça. Cent rossinyols que deixen el niu a les obertes camí cap a França, busquen refugi i una nova esperança, fugint porucs d'aquest obscur estiu. De Mequinensa fins al sud d'Amposta, volien amarrar la llibertat, i amb la penombra del cordó trencat, el nostre Ebre va perdre l'aposta. Escales que havien de pujar al cel, i van ser escales per baixar l'infern, un temps de llàgrimes, un temps incert, un temps amb regust amargant de fel. I passen els anys i no mor la memòria, que es va solant en el fons del record, i de tant en tant va sonant l'acord del cant d'un riu i de la nostra història.
Es nota que estem en directe i que, per tant, doncs, també tenim avui públic. A més, avui, espereu-vos, perquè tenim un programa amb molta gent que parlarà al Sempre amb tu. Gràcies, Àngel, gràcies, Enric. Fins la propera.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I com dèiem, aquest diumenge vam tindre un tastet ja d'aquest Sant Jordi amb una jornada com la d'avui, molt assolellada. Vicent Lleó, regidor de Cultura i Festes, bon dia de nou. Diada molt participada, moltíssima gent, la calor de rigorós primavera, que això sí que ja s'assembla ja més a l'estiu que no pas a l'hivern, i a un ambient doncs, d'aquells de germanor que tant ens agrada al nostre municipi.
I tant, vull dir, la festa ja 36 anys com són l'activitat de Sant Jordi, la sortida, el dia del germanor a Sant Jordi, fa que any rere any pues, la participació sigui cada vegada superior, diguéssim, no? El fet de tindre la sardinada, les activitats culturals que tenim, les activitats que podem fer a la platja i gaudir d'un bon dia, no té preu, diguéssim, no? I sobretot estar agermanats amb tot el nostre poble, sentats en una taula, un al costat dels altres, amics al costat d'amics, i veïns al costat de veïns, però sobretot és un dia participatiu en el qual la gent del poble agafa les seves coses, comença a fer la seva paella i fa d'un dia que espera gaudir.
Ja que parla de les paelles, hem de dir qui són els guanyadors. Bueno, guanyadores, perquè enguany copen el pòdium Dones Caleres. En primer lloc, Marisol Gallego, en segon, Alejandra Gazeni, i en tercer, Gesamí Caramés. És este un dels actes, el concurs de paelles, no sé si dir, més tradicional de la Diada de Sant Jordi, perquè hem tingut botifarrada, hem tingut sardinada, hem tingut activitats de molts de tipus, la caminada tampoc falla, tot i que portem 36 anys de diada, ja en fa 15 que es fa la caminada cap al castell. Més enllà d'això, el concurs de paelles és aquella prova gastronòmica i segurament més complicada per a molts que no pas l'arrossejat als fideus.
Sí, no, perquè la veritat, l'arrossejat als fideus, doncs més o menys tots sabem com se fa i hi ha pocs canvis per poder fer, diguéssim, no? Però la paella ja és més complicada, hi ha més elements a posar, cadascú la fa la seva manera, hi ha que la fan marinera, hi ha la que fan mixta, hi ha que la fan de carn, hi ha la que fan de pollastre, hi ha la que fan de qualsevol cosa, no? Diguéssim, i clar, el fet de poder puntuar els diferents tipus i gustos d'arròs fa que sigui complicat. Però, no obstant, jo crec que el concurs el podríem deixar amb un segon terme. Jo crec que l'important de la festa de Sant Jordi és el fet de que la gent del poble ens poguéssim trobar junts,
clar,
que poguéssim anar caminar, gent caminant, gent a peu, gent en cotxe, poguéssim estar un dia de germanor, que és important. I això jo crec que és el que ens hauríem de quedar. El fet que hi hagi una jornada gastronòmica com la sardinada, ha vingut anys amb botifarres, i la paella, jo crec que hauríem de deixar, crec que ens hauríem de quedar el fet de poder-nos trobar les famílies, els amics i els companys
amb aquesta festa. Platja més plena, primers banyistes que es van animar, tot i que bueno, aquí a les platges del municipi també ve molta gent ja que cada dia es remulla, però molta gent ja va atrevir a banyar-se, i a més a l'interior del castell, on justament també el jurat al migdia vau tastar doncs, aquestes paelles i vau posar les puntuacions, hi va haver una exposició de les dones endavant del taller de pintura que venen realitzant al llarg de la temporada, quadres molt de poble, però també coses diferents, no? Podíem veure
sí,
l'interior petit d'ell.
Les dones endavant, el seu taller de pintura, cada any s'està superant més a més, i a més hi ha quadres, la veritat, que estan en un gran nivell. El fet, la curiositat, que inclús va veure gent que preguntava el preu d'aquests quadres, els volia comprar. Ah. I això sembla que van agradar aquests quadres, no?
Bueno, sembla estrany, perquè moltes vegades ja veus el cartell exposició i clar, quan vas a l'exposició penses, bueno, comprem aquest quadre, no?
No, la veritat, pues, ja dic, va ser un bon nivell, magnífic el curs de les dones endavant de pintar, i com t'he dit, vull dir, cada any intentes fer coses diferents, però sempre lligades a la cultura, sobretot local, al nostre poble.
Avui, un dia de Sant Jordi, moltíssimes activitats, regidor, per exemple, en aquesta plaça nova, amb parades de llibres, de roses, i en molts altres punts del municipi també hi ha entitats venent-ne. Suposo que és un d'aquells dies, a l'inici diem, ja tenim el llibre, ja tenim la rosa sobretot, que les roses són importants.
Sí, però jo, entre tot, el que remarcaria, avui és el dia de la nostra cultura, la cultura catalana. Avui, deixarà si regalem roses, grogues, roses. Avui és el dia dels enamorats a Catalunya, no és el 14 d'abril, el 14 de febrer.
De febrer.
Avui és el dia dels enamorats, és el dia que la gent que estimem, a les dones que estimem, els portem la seva rosa i les dones ens regalen un llibre. I per partícip de la cultura que per cert ens volen matxacar, només fet el dia de la final, veure per portar una simple samarreta groga els hi treien i gent plorant com les besava, fa. Però ells, la veritat, aquesta gent no ens canviarà la nostra cultura, nosaltres crec que som molt forts. La cultura ha sigut el motor important que ha aguantat la llengua al nostre país. La gent que fa cultura, teatre, tot, la gent que fa cultura ha sigut la que ha tirat endavant del nostre país. L'associacionisme cultural és el que ha portat l'entorxa de la llibertat del nostre anhels arrels de ser una nació. I crec que Sant Jordi és la... com diria, el caramelo, no? El caramelo de tot. Sant Jordi és el dia de la cultura catalana al qual se regalen més llibres avui, aquí a Catalunya, que a tot el món, en un dia. Se regalen més llibres aquí a Catalunya que a tot el món. I això dona la importància que dona.
Ja diuen que avui els llibreters faran moltes de les vendes de tot l'any. Per tant, és una jornada molt important, i evidentment també les floristeries i entitats amb les roses, que com diu el regidor, no importa el color, és igual.
És igual, sí. La veritat, l'important és regalar una rosa, l'important no perdre les costums, l'important és continuar la nostra tradició que tants anys dura, i la veritat, doncs, que continua molts anys, que continua seguint així, i sobretot a la gent que ens estimem al nostre país, Sant Jordi és una de les peces més importants de la nostra cultura i el nostre patrimoni cultural ja d'arreu, i segur que durarà per molts anys.
Regidor, li agraïm que ens hagi acompanyat també aquests minuts aquí al Sempre amb tu. Espera, doncs, que acabi anant molt bé aquest Sant Jordi, que sigui doncs un dia bé assolellat, justament, i alegre, i que doncs la gent mantingui aquesta tradició del llibre i la rosa, que a totes les cases no en falti ninguna, i que doncs que realment sigui també una jornada molt festiva al nostre municipi. Moltes gràcies.
Bon Moltes dia. Gràcies a vosaltres.
I justament parlant de Sant Jordi, hem de dir també que aquest dia del llibre i la rosa se celebra als centres educatius. Ho fan rememorant la llegenda de Sant Jordi, el mateix castell, però també fent participar l'alumnat en diversos concursos literaris i de dibuix. Per exemple, a l'Escola Sant Jordi, durant tot el matí, el certamen literari té lloc amb la participació de l'alumnat de primària, de primer a sisè, i per la seva part l'Institut Candelera d'aquí a uns minuts a la una entregarà els premis dels concursos literaris i de dibuix. A més, esta mateixa tarda visitaran alumnes de tercer d'ESO el Casal d'Avis per fer entrega als avis i àvies del nostre municipi, doncs, roses fetes a mà amb feltre i també punts de llibre. I com dèiem, també els més menuts xalenis s'ho passen bé en este dia de Sant Jordi. Els de la Llar d'Infants Serinola per segon any han anat als entorns del castell, sortint de les aules i per tant vivint aquest dia en un espai emblemàtic de la nostra població. Disfressats de dracs, cavallers, princeses o reis, els nens i nenes han gaudit d'un contacontes musical i a més també d'una festa amb les seues famílies. Qui fos xiquet, ara fini per posar-se disfressat de...
Mira, per aquí em va un amb bici.
Sí, ja hem vist algun per aquí passejant. Escolta'm, ja que parlem de Sant Jordi pels més menuts, la llegenda com la portem? Els volia preguntar als convidats com ho portaven el tema de la llegenda del drac, de la princesa, del cavaller. Després ara els hi pregunto què et sembla si ens ho expliquen els alumnes de l'Escola Sant Jordi, esta llegenda.
Perfecte.
Doncs vinga, va, escoltem a la Mar i la Gina. Elles són alumnes de l'Escola Sant Jordi. Què ens expliquen aquesta tradicional llegenda?
Llegenda de Sant Jordi, la donzella i el drac.
Fa molt i molt de temps, un poble era devastat per un monstre ferotge i terrible, que podia caminar, volar i nedar. I tenia un alè tan pudent que des de molt lluny, amb les seves alenades, enverinava l'aire i produïa la mort a tots els que el respiraven.
El monstre era l'estall dels ramats i les persones, i per tota aquella contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants d'aquell poble van pensar en donar al drac cada dia de menjar una persona per intentar calmar-lo. El problema era trobar la persona que volgués sacrificar-se cada dia per ser devorada pel drac.
I així va ser com, després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a parar a l'estómac del drac. Sembla que la jugada els va sortir bé. L'abominable bèstia se'n deuria sentir satisfeta, perquè va deixar de fer estralls per aquelles terres.
Però vet aquí que un dia la sort va fer que fos escollida per ser devorada la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia el cor robat de tots els ciutadans i per aquest motiu centenars de vilatans es van oferir a substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, va ser just i sever i va considerar que la seva filla era com qualsevol altre. Si era el seu torn, l'havia d'assumir.
I així va ser com la donzella va sortir del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble la mirava desconsolat i afligit. Però, mentre la noia es dirigia cap al sacrifici, un jove cavaller, amb una brillant armadura, muntat sobre un cavall blanc, hi va fer acte de presència. La donzella se'l va mirar i li va advertir.
Fugiu! Fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller! Si no, apareixerà la bèstia i només veure-us us devorarà.
El jove cavaller se la va mirar i li va contestar.
No patiu, noble donzella! Si sóc aquí és perquè he vingut expressament des de molt lluny per protegir-vos i per alliberar el vostre poble d'aquesta fera.
No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va sortir la bèstia, davant l'horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu lluita, fins que el cavaller va clavar una bona estocada amb la seva llança a la terrible fera. I així la va matar. De la sang que en va brollar en va sorgir ràpidament un roser, amb les roses més vermelles que la princesa havia vist mai.
El jove cavaller en va tallar una i li va oferir a la princesa.
Gràcies. Gràcies, Mar i Gina, per aquesta llegenda de Sant Jordi. Ara preguntem sobre les llegendes, si n'hi ha també al nostre municipi. Abans de passar al Jo Parlo Calero, m'acompanya l'alcalde Jordi Gaseni. Alcalde, com està? Feliç Sant Jordi.
Moltes gràcies, bon dia.
Ja ve que porta la rosa i porta el llibre. Ja ha fet tria per aquí, per la plaça Nova.
Ja hem pegat una volteta, que és el que hem de fer, eh? És convidar la gent, doncs, a que surti, a que passegi al poble, a que visiti la plaça Nova, les diferents places on, doncs, hi ha, doncs, les diferents parades, eh? Perquè avui és un dia especial, eh? Cada dia podem ensenyar al món, doncs, quin tipus de societat som, com som, quin valor li donem a la nostra cultura i al nostre patrimoni principal, però avui és un dia especial i és un dia, doncs, on la gent, doncs, podem aprofitar, doncs, per això, doncs, per comprar un llibre. Per tot, sí.
Los Caleros felicitaven el sant.
S'agraeix, també, doncs, felicitar a tots els Jordis i les Jordines de la Cala, i sobretot...
Estan dins i fora, recordem-ho.
També, això ja ho sabeu que ho tenim molt present, però sobretot fem allò que també ells voldrien, doncs, que féssim, doncs, que amb llibertat com tenim, doncs, gaudim, doncs, de reforçar aquesta manera nostra de ser, no? Que és... Que sense cap mania ho hem de dir, som especials, som únics, com cuidem la nostra cultura, perquè ho sentim com el nostre patrimoni principal, i parlem com a Catalunya, però també parlem com a la Cala, com a caleros i caleres que som, també, doncs, ensenyem al món, doncs, que avui és un dia especial i que bé, doncs, un llibre, una rosa, i també, doncs, esta diada, doncs, tan especial, que és una amb la diada, doncs, de l'11 de setembre al 23 d'abril, doncs, és una segona diada també molt important per a tots nosaltres.
Justament, ara en parlarem de Jo Parlo Calero. Ja han escoltat algunes veus, algunes les coneixeran, d'altres no, ara els presentem. A mica més a títol personal, alcalde, pot xerrar-nos quin llibre ha comprat? I obrirà el... N'hem mirat tant que no recordem.
Perquè l'he mirat, però n'he comprat un que em va bé per estos dies, que es diu La dieta de les emocions. Es troba l'equilibri emocional amb l'alimentació. I és una cosa, doncs, que, bueno, són llibres, doncs, que també són interessants de tindre.
No cal només tindre novel·les, que és veritat, que estan molt bé, no cal només tindre llibres de poemes, que també estan molt bé, aquesta espècie de llibres, que ajuden també a un mateix i que ens ajuden també en estos temps que tenim, és veritat, a retrobar-nos un mateix, perquè estem molt pendents de moltes coses i a vegades ens oblidem d'un mateix. Alcalde, sabem que ara se'n va cap a l'institut on hi ha, doncs, aquesta entrega també del concurs literari de dibuix. Li agraïm que ens hagi atès estos minutets també aquí al Sempre amb tu, des de la plaça Nova de l'Ametlla de Mar, com deia també Joan Rebull, que també felicitats pel seu sant, i a gaudir d'aquesta jornada dels enamorats a Catalunya.
Vinga, moltes gràcies i bona diada.
Gràcies, alcalde. Justament, Joan Rebull, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Fini, avui no estareu tu i Joan sols en aquest Jo Parlo Calero.
No, perquè avui, aprofitant que sortíem al carrer, doncs hem volgut convidar alguns dels que solen
escriure,
comentar a la pàgina de Facebook Jo Parlo Calero.
Abans de presentar-los, Joan, has escoltat aquestes xiquetes de l'escola amb aquesta llegenda de Sant Jordi? Aquesta és la tradicional, aquesta és la que coneixem tots. Hi ha alguna llegenda que no coneguéssim de la Cala referent a Sant Jordi? Bueno, tenint en compte que tenim el castell, claro, i això dona una altra entitat.
Hi ha una llegenda ben viva, no? Que un grup de gent va voler fer front als que ens tallaven els camins per anar a les platges i per anar al castell. I l'any 82, fa 36 anys, molta gent se va decidir anar a peu, llevar les barreres, llevar els pedrots que ens posaven i començar la festa de Sant Jordi, que com l'11 de setembre ha perdut potser aquesta dimensió reivindicativa. Doncs hi ha paelles, hi ha cants, hi ha jocs per a crios, i és normal, ha de ser així. L'11 de setembre no estem pensant en la derrota històrica que vam tindre. Ja és un dia de festa. Ah. Ahir vaig estar i realment la quantitat de gent que desbordava tots els recintes, no? Doncs sapiguem que aquí al poble hi ha un paral·lel de Sant Jordi molt maco. Sant Jordi d'Alfama, que és una orde catalana, que l'única orde català que existeix, que van fundar en terme que després seria el de la Cala de l'Ametlla.
històries que hem d'apuntar, perquè... Que això, bueno, això no és llegenda, això és realitat.
Sí, però ara ja comença a ser llegenda, perquè l'Orde de Sant Jordi tampoc era molt gran. Clar. Va col·laborar en la conquesta de València, que ara també la conquesta la posem en dubte, vull dir, vam llevar la gent que habitava la terra, que eren àrabs, els van llevar, els van enviar mar enllà. Vull dir, hi ha una sèrie de consideracions. El que va fundar l'ordre té l'arca, la tomba, la té a Sixena, que mos han pres ara les obres d'art. Vull dir, tot està carregat de llegenda. La realitat, a més, ara que estem vivint a Catalunya, és quasi una llegenda, perquè entre els colors, la identificació dels colors amb la llibertat, tot això fa un aire, de, per dir-ho així, d'irrealitat, que és tot una llegenda.
Jo parlo Calerofini, avui amb qui?
Doncs avui contem amb la presència aquí a la taula, a la plaça Nova, com dèiem, estem en directe des de la plaça Nova de l'Ametlla de Mar, tenim a l'Esther Berenguer. Esther, benvinguda a la ràdio.
Bon dia.
Benvinguda a la plaça. Miquel Comès, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I també ens acompanya la Roser Borràs. En Roser.
Hola, bon dia, gràcies per invitar-me.
Bon dia. Jo precisament volia començar fent una mirada atrás i fer una aturada amb el temps i anar cap a aquell any 1982, quan tenia lloc aquesta primera diada al castell de Sant Jordi, com molt bé apuntava Joan, un grup de caleros va voler reivindicar per a la cala el castell de Sant Jordi. Com vau viure aquella diada?
Doncs se va viure amb molta intensitat, un dia de catalanitat, perquè recordo que vam posar a disposició de la gent, i va sortir molt, un llibret de l'editorial Dalmau sobre l'Orde de Sant Jordi de la Fama, que són llibrets pràcticament de butxaca, diuen, però diuen tot el que s'havia de dir. I després, doncs bé, és recuperar el territori, vull dir, tot la calcigar, aixafar el camí cap a les nostres costes, que ens anaven realment. Ens anaven prenent els promotors de les urbanitzacions. Tot això, per sort, ha tingut continuïtat. I el fet de que ahir, per exemple, allò estigués de goma a goma, estigués a desbordar, és una prova més que van tindre raó, que ho havíem de fer.
Esther, jo no sé, Miquel, Roser, vau viure aquells primers anys també al castell de Sant Jordi?
Claro que sí, portaves el cistellet, baix del pi, no hi havia tanta gent, aparcaves com podies i sí. I el primer banyet també me'l van fer.
Molta gent comentava que era una mica recuperar el que s'havia perdut de Pasqua a l'Estany Tor.
L'Estany Tor, sí.
Jo recordo una paella que es va fer enorme, 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 no sé de quanta gent, que es va fer a la platja.
Sí.
I aquella paella es va acabar tota, perquè va ser quan la gent ja començava a estar més mentalitzada en anar.
Bueno, sí. El dia de Pasqua, també a la platja esta,
l'Estany Tor,
doncs era molt bonic. Era molt familiar, tothom anava allí, se feien parelles de nòvios i també se'n desfeien.
Miquel, quan jo menjo faves estufades, penso en l'Estany Tor sempre.
Sí,
perquè era el menjar, te'n recordes? Era el menjar de l'Estany Tor.
I anàvem a peu, anàvem a peu, carregats, els pares fent dos viatges i nosaltres els crios, dalt del coll, dels pares.
És el perímetre, Miquel, ecològic. Són tres quarts d'hora de caminar.
Sí, sí.
Caminar en espai, tres quarts d'hora.
Jo no parlo perquè aquestes primeres diades no les vaig viure. Estava en un altre ambient.
Yeah.
Treballava en aquella època, no vaig anar mai en aquells...
Arribar
ara els últims anys hi vaig sempre i continuaré anant, em sembla.
Per agafar sombreta.
Sí,
però ja feia calor. Els primers anys no hi vaig ser.
Ja feia calor. No. Jo l'estava en torn.
Era molt bonic, el dia este era molt bonic de Pasqua.
Sí. Jugar a l'Esperdinyeta,
Molt bé.
I el rellotget també era una miqueta... Sento dir, jo no vaig anar gaire tampoc a l'estar en torn. Però sento dir que el rellotget ja era una miqueta més picaresc.
Més sexy, més sexy.
T'amagaves.
L'Esther ho sap més que jo.
Jo el meu home xalava molt. Amagat de mon pare, que no mos deixaven. Llavors,
bueno, se feia el que es podia. Se feia el que es podia.
Encara no. Allà on té anades, se n'aixecaven molts.
Aquesta gent, Fina i Dani, són els protagonistes autèntics de Jo parlo calero. Nosaltres, la Fina i jo, hem dit moltes vegades que volíem que ens acompanyessin, i de fet els invitem a que en propers programes realment els acompanyen també a la ràdio, veritat, Fina?
Sí, des d'aquí, bueno, des del nostre des del nostre estudi ja us diem que vingueu, avui portes obertes, encantats, i esperem que sigui la primera de moltes intervencions que tinguéssiu aquí al Jo Parlo Calero. A l'últim programa, no sé si l'heu escoltat, estava una mica negatius. En Joan dient que el Calero és minoritari a la cala, que cada vegada es parla menys. Què en penseu?
Sí, això és veritat.
És perquè
se perd
la joventut.
Per mi no.
La joventut ho perd bastant. Perquè una de les coses que primer es parlava, s'acabava anar, i ara la joventut acaba anar.
Només cal escoltar Dani. Si Dani vol parlar, mos diu la cala, segur que ja no la pronuncia com jo o com Miquel.
No, és
digues la cala.
La cala.
No, veus?
Ja no surt, aquest és son neutre, tan típic nostre.
No és la cala. Prou bé, ara.
És la cala. Sí. S'ha d'acabar, eh?
No saben dir mama, no saben dir mama.
No,
mama.
No com la del Perelló, eh?
No, tampoc.
És un altre.
No, és una altra.
És semblant.
No, jo potser discreparia de valtros. Jo no veig que els joves parlen amb tanta diferència que naltros.
Amb la pronunciació de la final, sí.
Trobes que sí?
Sí, sí.
Ai, no.
Mira, escolta, Dani, digues, mama.
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 No, però jo n'escolto d'altre.
Avui soc xiquita
de vortes. Digues mama, Dani.
No.
Mama.
Mama.
A mi digues mama. Ah, jo, però jo la gent que em diu mama, me diuen mama a mi, eh?
Però és que ho dius mama.
Mama, digue.
Però ell és més jove, estem parlant a partir dels 30 anys. Sí, sí, dels 30 anys, bueno, cap avall, sí. No saben pronunciar la A neutra.
Però no, perquè meus fills me diuen a mi mama.
No és el 100% tampoc.
No, me diuen mama a mi. Me diuen mama, com jo.
Sí, la influència del català.
És a partir dels 30 anys.
Ha hagut una influència del català normalitzat a l'escola també, a l'institut, que ha anat, per dir-ho així, ha anat afeblint aquestes característiques nostres. Però jo parlava, no de manera dramàtica, la manera que es va perdent el Calero no és encara perquè la gent jove no és fidel als sons i a les paraules de sempre, sinó perquè hi ha un flux de migració tan fort, que si la població normal, l'estàndard del poble era de 2 a 3.000 habitants durant més de 100 anys, ara de 3.000 ha passat a 7, 8 i més 1.000 habitants. En acabat fa que molta més gent de fora parla diferent del Calero. Vull dir, ho dic només en plan estadístic, només per això.
Jo t'explicaré el que em passa a mi. Mira, jo, nosaltres vam aprendre a estudiar en castellà. També. Però nosaltres el català era el Calero. Sí. Però ara ja entres a les redes socials i entres tot i te'n dones compte que el Calero no és el català normal que parla tothom. I per a mi és un problema pel sentit primer. Per exemple, escric un llibre que l'estic traduint al català. No veieu altres el problema que tinc, perquè no trobo paraules que per a mi no existeixen i jo les he de posar i les he de traduir al castellà al català. En canvi, escric una obra de teatre en Calero i xalo com una camella, perquè poso anècdotes i ho faig en Calero. Quan l'anirem a corregir, ho veurem, Joan.
Fa mitja hora, un poeta calero ha dit un vers. El vers és aquest mar d'oliveres. Ho ha dit fa poc l'Àngel, no? Aquest mar d'oliveres, en calero, és aquesta mar d'olivers, no, que té les mateixes síl·labes.
No aquesta, aquesta mar d'olivers. D'olivers.
D'olivers. D'olivers.
De tota manera, vull dir que té les mateixes síl·labes, però l'Àngel ja, com escriu també per tot Catalunya, ja ha derivat cap a la mar masculí i olivera en femení.
Però està clar que utilitzar més la llengua ha permès de que hi hagués coses que en Calero que sense voler les hagués rectificat. Jo, per exemple, quan he treballat amb, ja sabeu, amb mitjans d'hostaleria, jo feia tres entrepans i dia tres entrepans. Però després, quan, a part del vocabulari de feina, sempre he dit, ara em faré un bocadillet o un bocadillo. Vull dir, però no sé si me compreneu el que vull dir. Llavors, crec que l'utilització de la llengua ens ha fet que rectifiquéssim, a vegades sense voler, perquè jo el que no pretenc és canviar la meva forma de parlar, la meva manera de parlar, i per tant, clar que sí que vull mantenir les meves arrels, però també discrepo en el que dieu de que els crios, potser és que no me n'he adonat, però no, potser no me n'he adonat, però jo, els meus nets, també els hi sento la mateixa entonació.
Sí? No.
Roser, tu trobes que a l'escola o a l'institut haurien de fer algun curset, algun seminari que duen ara.
Home.
De parlar calero.
Jo trobo que sí.
Vull dir, seria una manera com
sí.
els nostres centres educatius d'una manera cultiven la nostra manera de parlar.
És la nostra cultura, una cultura
cosa
calera.
Que,
no?
Una cosa que sí que vaig...
La cultura calera.
Sí, perquè els caberos ho tenen. Les caberes t'ho tenen també.
És que els caberos,
són diferents,
les caberes
total, eh?
Són únics, eh?
Sí. Són únics.
Són únics.
I els caleros també.
I els caleros també.
Clar, no? Sí, però, bueno, però nosaltres sabem que la forma de parlar de caberos, que, perquè som pròxims amb ells i sabem com és...
Jo tinc família allà.
Sí, però sabem que és molt difícil. Se'n recordeu de quan feien aquell programa de buscadors de paraules, Joan?
Sí.
Home, no, en aquesta... En aquesta observació no els vull ofendre, però amb ells els van subtitular.
Sí. M'ha d'enfadar molt.
Amb ells els van subtitular.
Roger, saps què tenim de comú en els caberos, nosaltres? Que ens volíem posar calers i en ells cabers.
Jo crec que la gent del Baix Ebre sí tenim una altra força, som d'una altra força, i sobretot aquestes... No vull ofendre a les restes de poblacions, però caleros, tenim una altra forma de ser, crec que som més tenim més gènit, no sé,
sí.
No mal, som no vull altra. Dir mal, però som més apassionats, eh? No penso
però
això,
tu quan t'emprenyes no li dius tonta dels andrinos, com me diem allà?
Home, jo sé el que vol dir, però ja no ho utilitzo, això, Esther.
Jo sí, moltes vegades, i ara ho poso al Facebook ja, no. Ja quan veig algun polític que no m'agrada li faig tonta dels andrinos.
Jo t'entenc, sí, ho entenc, però és una cosa que no utilitzo, però no perquè...
Pues escalera.
Sí, però potser és lo desús, però sí, jo ja t'entenc d'això.
Per a dir poc seny, Miquel, no sé si em segueixes, Esther, no sé, aquí hem utilitzat molt termes mariners, no?
Clar.
Des de la canana, proveta,
claro.
A la sèpia, gamba,
i tenir
poc cervell,
poc suc i poc suc, això s'utilitza fora d'aquí?
Sí,
també?
Sí,
poc suc.
Mira, per això, Roser, estem recomanant, la Fina i jo estem recomanant molt des del programa, que ja a internet el tenim gratis, que aniguéssim al diccionari català, valencià, balear,
ja.
De Moll i Alcover, perquè allí trobarem... Mira, l'altre dia hi havia com a paraula que només se parla a Catalunya, farinosa. Fa poc que han passat la Pasqua. Farinosa, el diccionari del Covemoll diu paraula que s'utilitza a la cala de la Mella.
Ah, sí?
Això diu.
Hòstia, que
dir que...
Veus com són famosos?
Sí.
S'ha de parlar amb ells per
redolí,
saber...
Redolí, en compte de redolí, que era per abatre, redolí, per abatre sí. Això, també posa el Moll, ho dic com un altre exemple, diu... Paraula utilitzada a Tortosa i a la cala de l'Ametlla. Vull dir que aquest diccionari ens ajuda perquè té, tu has dit poc suc, ho té però...
Això sí que
però tot.
Hi ha una pàgina al Facebook que es diu Jo parlo cabero, diccionari cabero. Jo me moric per entrar allà dins, eh?
Però al poble,
me moric de riure, eh?
Hi ha molta gent que sí que ha fet... Ha fet una llista de totes les paraules guardades.
Doncs aquesta gent, gent molt hauries de presentar-nos.
Ja procuraré, ja li parlaré a la Núria, la meva jove, que és un noi que està a la banda. Ara no sé si ve gaire, és Joan Maigí. Joan Maigí tenia un resseguit de coses que recopilava i tot.
Mira, abans Miquel parlava també d'una recopilació d'anècdotes.
Que
d'alguna manera són el context viu de les paraules. No? Jo vaig dir, heu de vindre a la ràdio amb nosaltres i tu, vosaltres tres i més gent, per no fer un programa massa, entre cometes, massa acadèmic, massa gramatical. Però això que ha dit Miquel és molt important. Com aquesta llista que tu dius, aquesta llista l'hem de tindre.
Però a l'Ester acadèmic li convé perquè diu que es fa un tip de buscar paraules.
Jo sí. Jo en català.
I a mi també, jo, tio.
Jo passo fatal. Tinc la novel·la acabada, te ho juro que l'estic acabant de traduir, i no puc acabar perquè hi ha paraules.
Però veus...
He de canviar tota la frase perquè no sé què vol dir.
Doncs veus, això, sense voler, estàs d'acord de què...
Perquè vaig estudiar a l'estudi de Franco, jo.
I jo també.
Diccionari Alcover, Moll. Recordeu.
Ja, no, sí.
Alcover, Moll.
I també hi ha
moltes... català, valencià, balear.
Vale.
És, abans valia molts diners i són uns tomos immensos, Roger. Però és que el bo d'internet, el bo que vosaltres heu sigut per a nosaltres el fonament del programa, vull dir, el bo d'internet és que Dani me va dir de fer el programa perquè us ve, us llegia a vosaltres. No, dic, el bo d'internet és que, a més, te dona el so. un diccionari te posa uns caràcters allí, uns caràcters que d'alguna manera intuïixes com se pronuncia. Però el bo que té internet és que, a més, mos pronuncia la paraula.
Clar, vull dir
que
clar.
Sí, clar. És important que tingueu això. I tu també, Esther, sí. Si has de...
Però, Joan, quan faig l'obra de teatre en Calero, sí. També tinc problemes. Bé, perquè faig com ho escric això jo, si no és que no, jo tinc una barreja mental, que això que fan del català, vaig dir prou ja deixeu estar Calero i castellà, perquè és que Calero, castellà i català és molt difícil per una persona però, ja de 60
però,
i escaig d'anys.
Però a veure... Però
després, Esther, només cal mirar cap a la mar o cap a en terra i buscar la frase feta,
la frase feta, com per exemple,
te fan l'escrita. Vull dir, a tot, en bo o en dolent, sempre utilitzem paraules... marineres.
I per què la novel·la que jo la tinc feta en castellà? En català me queda, que te mueres de bonica, que me queda.
Bueno, les traduccions sempre han sigut això.
I per què no comprens que tu mateix encara no et dones la raó, però per què no comprens que necessitem enriquir-nos més? Hi ha algunes paraules que són caleres, però que no vol dir que per ser caleres les haguéssim de... Són maldites a vegades.
Sí, d'acord, en això.
I no és de veritat que no les haguéssim de mantenir. No.
Abans parlàvem, Roser...
Tu i jo mos entenem.
Roser, abans parlàvem...
I no mos rectifiquem.
Roser, abans parlàvem de calcetí mitjó.
És
clar,
el mismo.
Que calcetí dit
mitjó, doncs diem calcetí, està bé, però és millor dir mitjó.
No, però és que a casa... És clar, jo és que parlàvem de calcetí, de dir mitjó, de dir màniga, de dir escombra, jo no m'he volgut rectificar, ho juro, però a casa sí. M'ho ho diuen.
Jo t'ho diem granera i canvi dic calcetí.
Una vegada, una cosa
i escurar.
Escurar està bé, trobo, perquè quan escures una cosa és que l'acabes, l'escures, l'apures, i escurar...
Escuradents, diuen les...
Dic fregar els plats, dic fregar els plats, pot ser ara...
Palillo.
No et creguis, eh? No. Això sí que està ben diferenciat, ara els que els joves ja diuen escuradents i tot això.
Però és com se perd.
I, no, és
però
perdre...
Però sempre s'ha dit palillo.
Palillo, la palillo. Cala.
Però, Miquel, és a força...
És castellanada, però...
A força d'utilitzar sí. Més la llengua, no l'utilitzàvem la llengua, jo no havies... Tu havies llegit mai en català, no, a part de quan...
Ho tenia prohibit.
Home, a mi meu, pues, com a mi, com jo...
Ho tenia prohibit.
I jo no he volgut rectificar-me, però hi ha moltes coses que, per l'ús... Me'n dono compte que ja no les dic tant, però jo no em vull rectificar, jo vull parlar com Calera. Però he llegit més ara Calero i ara és gràcies a les redes socials.
A les redes socials.
He pogut, he osat escriure en català.
Jo estic llegint, Esther, ara estic llegint ara que et miro, un micro que tens al davant que posa la xarxa.
La xarxa.
I la xarxa amb Calero no existeix.
Jo no pronunciaria mai
és,
tant així.
És la xarxa.
Jo no pronunciaré mai
això
tant així.
Això és el que hem de mantindre, no? Vull dir, si diem redó, no cal dir rodó. Ai, si diem no. Aïna, no cal dir eina. No. Diem aïna.
Sí, una aïna. Sí.
Vull dir que
treball, de, ara, ell ha dit palillo, bueno, lo vol mantindre endavant.
Sí, sí.
Escuradents... L'han inventat i sembla que queda bé. Doncs bueno, si algú vol, algun jove vol dir escuradents, perfecte.
Hi ha moltes paraules que mai les podria pronunciar. Jo, per exemple, dir xarxa, jo,
xarxa
no em sortirà mai.
Però molt de jove ja dirà xarxa. I Dani, si no el controlem, avui perquè sí, està influenciat sí. Per nosaltres. Però Dani diria xarxa.
No,
saps?
Però clar, perquè és que Dani...
Paraules... A la xarxa, no. A la xarxa de comunicació és
veus,
una altra història.
Una de les paraules que recordo que em va costar i encara era la bústia. Com no el bussó, la bústia, però no entrava.
Sí. No, és que no entra. Hi ha coses que costen a rectificar, però jo crec que per ells no li poséssim tants de pals a les rodes a Dani, perquè la professió que té l'ha fet pot ser una miqueta modificar-se sense ell potser volguer, sense ell potser volguer, perquè te surt així. Jo, per exemple, potser tardo dies a dir les xarxes socials. Jo tardo dies a parlar d'aquestes coses.
Bueno, hem de dir que nosaltres teníem una secció al Sempre amb tu la temporada passada que es deia Xarxes Socials. Per tant, també fent este homenatge
al Calero.
Un comentari del meu home i de Rafael dels Mocos, que no callen, Vull dir, això és bé d'ells. Feu el favor de no dir més Posidònia. Aquí se diuen algues. Se diu l'Alguer.
Bueno, però,
però ells però, no volen que es digui Posidonia perquè això és un castellanisme.
Però tu no, vols aprendre més?
Perquè ell buqueu los retratos que diu posa allí Posidonia. No es diu Posidonia.
Però, bueno, però els algues és més comú.
Però, o sea,
però, tu no, però una altra cosa és el que tu penses de què és el parlar calera.
No, jo penso.
Tu no, vols aprendre més? Tu no vols saber que l'alga que hi havia era seria Posidonia?
Però
no
vols saber? Posidonia és en castellà, diu ell, i diu que els pescadors diuen alguer.
És el nom científic.
En català també es diu Posidonia.
Sí, dona.
Una cosa
sí.
És el nom.
Ah, doncs ja li diràs tu.
Una cosa és Posidònia en accent obert a l'O.
Posidònia.
Per cert, que ara parlem d'accents, el cap posa no sé, posa pediatria, és a dir, el cap a vegades també dic que hi ha algunes faltes ortogràfiques. No, me refereixo que Posidònia és català també. I és la paraula tècnica, perquè en teoria la Posidònia no és una alga, científicament parlant. Però aquí, a manera vulgar, de manera popular, a la Posidònia li diem alga, alga, i al lloc on n'hi ha molta, i al lloc on n'hi ha molta són els alguers.
Aquest que diuen, poble diu que té molt d'alguer.
Jo no diria boscos de Posidònia, jo continuaria dient los alguers.
L'alguer,
sí, això està bé, però si sabem que aquell
alga... Ho sentes, carinyo? Ho sentes, Rafel? Posau, jo el que m'heu dit que havia de fer.
Si sabem que aquell alga es diu així, jo vull... Jo, a Joan i a Joan Comas Borràs, jo aprenc d'ells, jo els llegeixo constantment les coses que diuen.
Jo no sóc filòleg,
eh? No, amb Joan, papa, a veure, estem d'acord.
És una
amateur. Estem d'acord, però...
Jo sóc un amateur.
Estem d'acord, però...
Jo me'n recordo d'una anècdota.
Jo me'n refio de tu, me'n refio de les coses que escrius.
Parlant d'anècdotes, me'n recordo d'una anècdota d'una dona, jo era molt menut, i va anar a comprar, una dona devia ser de Barcelona, suposo. Van a una tenda de Quilacala a comprar una vaixella. Una vaixella. I la tenda de Quilacala, que no vull dir qui és, va dir... Diu,
no hi havia pocs abans,
no
amic meu.
Això, no en tenim. Diu, ah, vostè no vol vendre una vaixella? Diu, no, és que no sé què és això. No hi ha. Diu, i tot això que tinc aquí, què és? Diu, això són vaixelles? I anava a comprar una vaquilla, claro. A la cala es diu vaquilla.
Pues és que
i és veritat, perquè jo m'hi trobava, eh? Sí, era jovenet i em va quedar gravat.
Vam estudiar, no ens diem vaquilles, nosaltres.
Home, és que el català
no, ho tenia prohibit. Són coses que no ens van
dir. Les paraules que arriben una mica amb la normalització.
Sí. Clar que sí.
A la cala diem vaquilla.
Tu dius vaquilla i ma mare la G no la pronunciava, la sabia pronunciar.
Clar que sí.
I en compte de tejado, vaquilla. Ja tecado.
Sí. Claro, deixa moltíssima gent d'aquella època, sí, clar que sí.
És com dir... A més de Palamós, Palomós.
Palomós. Doncs
pues jo no he dit mai Palomós, que dius tu.
Jo sempre he dit Palamós.
Jo he dit sempre Palamós.
Jo l'obra de teatre, Palomós, la nombro que no
veig. Aquí tenim Farnós.
Jo...
Farnós i Fornós.
Mon pare es deia Fornós.
Però bueno, això són...
A les vocals, aquesta, sí. Diguéssim, aquesta transformació vocàlica sí. és molt corrent a tots els idiomes.
Sí,
eh?
Sí, dir, això no té, no té...
Que hem comentat més d'una vegada, com és el cas de la bandeca i l'alequia, de la guanita sí. I de cosea.
I la fini, que és d'una altra part de cala, tu no estàs amb mi que allí és una altra, hi ha alguna cosa que és diferent
sí.
De parlar?
Sí, part de calero, no parla. El part de calero... És una variant del calero, part de calero.
No, una variant, no. Tampoc n'hi ha tantes coses, tampoc aniríem a fer,
no,
fer un diccionari. Però sí, i entre les cases, pel que veig, pues, això de Palamós, sí. Això de la màniga, Palamós. Això de peuc o de mitjó, i tot, aquestes coses, segons anar a quines cases...
Depèn de l'origen familiar de cada casa, també.
A casa meva jo sí. Penso que tots érem caleros, a part de saber que una àvia meva era de Mont-roig.
La part de ma mare, veus? Mont-roig. La part de ma mare era
sí,
de
però és molt lluna, una besàvia meva enrere, perquè part, després de...
La part de ma mare era Roser de Botarell,
ja.
De Reus. I la part d'un pare de Roquetes i Tortosa. Ah,
no. Tu dones besades o dones un petó?
No, jo dono besades.
Una besada.
Jo dono besades i si abraço i no estimo.
No,
quan estimo,
no,
estimo i quan...
Però és que en este cas...
Dona'm una estimadeta.
Ah, jo no puc.
Una besada.
És una besada.
Ves com este cas la joventut per lo català?
Perquè
els meus nets me diuen...
Això és influència d'un altre lloc.
Que te vaig a donar un petó. El meu net i la meva neta.
Barceloní, això, barceloní.
I petó, la besada... Trobo que
ai, no, Miquel, els meus, mira...
I a Tarragona, al Pobal, li diuen galleda.
Bueno,
això és altres cantares, ja ho sabem.
Jo dic, t'he fotut una galleta.
Però els meus nets diuen besada, doncs.
Sí.
Pues lo, perquè jo ho utilitzo.
Una besada, clar, no
l'Ester, perquè l'Ester és el que dèiem abans, hi ha famílies que encomanen més
sí.
lo calero que altres.
Sí. Sí,
hi ha
sí.
dones i pares i mares que encomanen més
sí, sí. I tu a casa teva, perdona Joan, a casa teva tuns pares te rectificaven alguna cosa de forma de parlar? Mai?
No em rectificaven, però dia, jo quan dia ara hi ha la normalització lingüística del català i ma mare dia, jo sempre he parlat català, Joan. Vull dir, pues, me ratificava, més que em rectificava, saps?
La meva mare, ma mare sí que era de rectificar-nos molt, però en algunes coses, en baralles aferrissades, perquè jo hi dic, això m'agrada un munt, i ho dic ara, una cosa m'agrada un munt. Ma mare no volia mai que digués això.
Ara jo dic un montó.
Estava molt, molt ben dit.
Jo, clar, però per això discrepava jo feia, i tu, perquè m'ho dius, tu de què et bases que això no està ben dit? I teníem unes lluites, però t'ho dic, eh?
Això eren registres...
I ella no, ni semblava bé, ni semblava poc, poc...
Era un registre massa vulgar, no? Era
sí, per amb ella. Un munt de fem, me dia. És un munt de fem. Jo feia, un munt m'agrada... I jo trobava que estava ben dit. Jo no em podia basar en res i ella me recriminava que havia tingut un mestre que dos dies li havia ensenyat una miqueta de català i en això me feia callar.
Doncs Roser, m'agrada un munt, està molt, molt ben dit i és molt maco.
Quasi, ai, a mi també m'agrada un munt.
Quasi és poètic.
Ai, sí. A mi m'agrada molt, jo utilitzo això.
Ma iaia posava els dos dits, lo pulgar i el del costat així, així en redona i feia, butu arredeu, si t'agafo et faré xinxines.
Però això...
Butu sí. arrediqui sa mare.
Butu arredeu i sa mare.
Però, los, sí. bueno, jo vinc d'una família que pues tenien, diuen uns... Ara parlem de renecs. Renegava, renecs renegava. En algunes renec, cases
maldada,
en algunes cases eren sonats i en altres... Ma mare no era renegadora.
But, gens. No era, però diem, tu arrenem,
però de la banda de mon pare n'eren de sonats que... un dia, si parlem a banda, ja diré si em podria dir, perquè són sonats i grossos. Eh? I jo m'hi semblo en esta banda. I
jo
ma mare li sabia molt, molt de greu. Però jo és una cosa, no he d'estar emprenyada per dir-ho.
No,
a vegades busco unes claus i amb perdó de...
Bueno, sí, sí.
Amb perdó, no vull ofendre sí. ningú. I em cago en algo.
Sí, negre.
Eh? No sola. Però en canvi, quan estic emprenyada me surt fàcil. Una altra cosa i no seria un mot gros, doncs, no seria un...
I com dius, collons o collons?
No, jo ho dic enredó i fort.
I redó, saps?
No, això no.
Això és cabrilent, això.
Però sí que soc malparlada.
Ja ho diem, però ja també.
Sí que soc molt malparlada.
Posa ordre, Dani, posa ordre.
No,
posa pip, pip.
Però haurem de transcriure este programa perquè avui hem obert realment i hem fet comunicat per comunitat del Jo Parlo Calero pels micròfons, quan normalment això ho fem per les xarxes socials. O les redes socials que molt l'audit també per aquí. I és veritat que mos passa que ara com tenim el telèfon mòbil, tenim els ordinadors a casa, en seguida comentem i perdem esta estoneta de compartir, cara a cara, debatre, parlar, xerrar...
Sí, és veritat això.
Fer-la petar, i la veritat és que això m'ha agradat moltíssim.
Jo tenia, abans d'acabar, una paraula que l'utilitzem per a tot, és un verb i és per a tot. I en Calera no cal dir-ho, que és lo fotre.
Fotre,
sí. Igual m'he fotut un plat d'arròs, igual m'he fotut una pinya, igual m'he...
Però això no és cosa calera
sola. No, ja ho he dit.
No és una cosa calera sola, això és...
Però que aquí s'utilitza molt.
Però potser sí, eh?
Potser cada vegada menys, per això.
Però jo trobo que sí, eh?
No.
Com hi haurà molts...
Perquè s'utilitza molt, molt, eh?
Com hi haurà molts acabaments, avui veig que hi ha molts acabaments, no? La darrera, no sé qui la dirà, però jo en dic una, que m'agradaria molt que esta escena d'avui repetís a la Cala Ràdio, a la ràdio.
Tornarem. Pues,
fem un punt i seguit.
Tornarem, que estem jubilats.
Us invito a vindre amb la Fina i amb mi, perquè això és fabulós.
Segurament no tindrem este solet, però...
Que vos estem així xerrats.
Hi ha molta gent vàlida, hi ha molta gent que parla i els comentaris si ho veieu.
Però
Joan diu que sí a tot, però és veritat que hi ha coses que les diem mal dit, és la rectificació de l'utilització de la llengua i llegir, perquè no, que suposo que valtros dos, a Joan, deixem-lo a banda, no havíem llegit ni havíem fet res de català. Eh? És que no, i és ara quan us hem a parlar català i a escriure alguna coseta o a escriure i rectificar-me,
català,
I rectificar-me i veient i preguntant amb ells a vegades i clar, que la vull saber parlar.
Però per experiència jo us dic, que traduir, per exemple, ja estic traduint un llibre del castellà al català, és terriblement difícil.
Però,
tan difícil que a vegades estic en una pàgina en tota la santíssima tarda.
Esther, fill meu, però és de comprendre.
Però és de comprendre.
Si tinguéssim una cultura més vasta, més, bueno...
Més alta, vols dir.
Clar.
Bueno, també és veritat que això, Esther, suposo que passa amb el... amb el voler que aquella expressió
claro,
trobar-li l'encaix.
És la que sí que me comprens.
No pas a traduir. Doncs,
a veure si me comprens. Tinc que canviar tot. Ja t'he dit una cosa, i traduir del català me queda, però de PM, eh? De què també es diu aquesta paraula? Clara. I me queda fabulós, preciós, de veritat, eh? En castellà no és tan bonic.
Ho hem de deixar aquí, que arribem ja a dos, al punt de la una i mitja, a dos quarts. Gràcies,
per acabar, Roser. Per acabar,
gràcies,
alguna,
Miquel, gràcies,
alguna dita de Sant Jordi, alguna dita de Sant Jordi,
ara
Calera.
Ara me'n surt cap.
Roser, alguna
no
dita de Sant Jordi.
No arribo a tant, jo ja. El que volia dir, sí, calla, no, me n'aniré més a lluny.
A Sant Jordi...
Japó. Al Japó també està la llegenda, que l'aplicar i tal, però no es mata el drac.
Sí.
Perquè clar, allí el drac és una mica més venerat, i això que ho he après no fa gaire, vull que ho sapiguessis.
A Sant Jordi hi ha una deu, que és un broll d'aigua dolça a la platja de Sant Jordi. Pot ser també, doncs...
Ah, bueno, doncs això sí que
una
és
de les
això és molt
popular, si us sembla bé, per acabar, per Sant Jordi cal a l'esquer, si el pesques bé, i si no, també.
Ah, ah, fira, ho tenies preparat, fira, ho tenies preparat.
Tenim unes quantes, però potser aquesta és més nostra. Ah,
això sí, bé.
Jo dic igual,
això ha sigut amb les cartes marcades, sí.
No, clar, jo dic igual, i en saben...
És que la Fina ve d'una casa que també... potser hi ha anècdotes, hi ha coses...
També, també.
I potser a les cases que són més parladors, les coses...
A mi em sorprèn, la Fini em sorprèn.
Claro,
molt, la veig molt, molt, molt apassionada també en això.
Tornarem, eh?
Vinga, us esperem.
Us agafem
Roser,
la paraula.
Roser Borràs, Miquel
bé,
Comès,
gràcies.
Esther Bereguer, gràcies. Joan Rebull també, la setmana vinent, dilluns vinent, més jo parlo Calero. I Fini, així acabem el Sempre amb tu, que avui hem fet des de la plaça nova de l'Ametlla de Mar, en aquest temps assolellat, Rosa Llibres i ràdio també al carrer per celebrar aquest Dia dels Enamorats, el Dia del Llibre i la Rosa a Catalunya. Demà hi tornem des de l'estudi, eh, Fini?
Demà des de l'estudi, recordar a tothom que continua l'activitat, nosaltres no eixirem a la tarda, però que la plaça nova continua la venda de llibres i de roses.
Feliç Dia de Sant Jordi, fins demà, adeu-siau.